els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens. Va de vi amb Eva Vicens.
Clar, Eva Vicens diu, però què ha passat avui? Que aneu com el ràpid, no? Home, és que sabíem que venia el Salvador.
Ah, vale. Llavors que vingui cada setmana. La passada i 48, i jo, com?
Veus, 41.
Salvador, cada setmana aquí. Què et sembla?
No, escolta, ja està.
Ja està, fet, dit i fet. Voleu aigua? Voleu alguna cosa? Sí, no? Ara l'Uri ens entrarà. És que ha estat com aquest canvi rapidíssim.
Ha anat ràpid, estàvem encantats allà.
Què sabeu fent?
Anàvem a parlar d'aigua.
Aigua. Voleu parlar d'aigua? No, parlem... No. El tema que ens heu proposat és xulíssim.
Bueno, hi ha una part, no li ha arribat, no sé si ha acabat, eh? Hi ha una part que parla d'un article... Ai, gràcies, parla d'un article, el Quico.
Ah, sí?
És molt xulo, ja
la
veureu.
La part d'Astèrix, tu Astèrix domines,
ah, sí, també,
perquè jo
sí.
Això ho va escriure ell.
Sí, parla, sí.
Ell parla
avui, però nosaltres per tu
nosaltres
també.
Xerrem.
Sí, nosaltres l'escoltem i anem xerrant.
I al final tinc 2 o 3 idees de gastro, per si sobre temps, que no ho crec, eh? Però com l'última pregunta és que hi ha el cap de setmana...
Doncs em sembla perfecte, Eva.
Acabem amb això.
Sí, genial. Jo no sé, Eva, estem en directe, saps?
Com vols dir?
No, perquè l'Eva és tan natural, cara.
Ah.
Fem una cosa. Primer de tot, presentem.
Va. Sí, sí, sí.
Qui és el Salvador Cot, Eva? Qui és el Salvador Cot? A veure...
Com?
Jo em mira.
Com aquest senyor que tenim aquí.
I com el presentaries?
El Salvador Cot és l'ideòleg de un visionari del vi català, diguem-ho així?
Hosti.
No sé.
Què t'ha semblat?
No m'he exagerat.
No, mira, jo què sé. El Salvador Cot va tenir com una idea, i ara ho explico. O sigui, el 2009 va tenir una idea com molt... molt visionària en aquella època, en el que es va decidir donar-li forma a un mitjà digital, en aquell moment va néixer com a .cat, que parlava exclusivament de vins catalans. Mm. Llavors sí que per això dèiem, utilitzo este adjectiu, perquè sí que és cert que en aquella època, Salvador ho pot explicar millor, no es parlava tan habitualment del vi català i hi havia este sentiment de pertinença que jo crec que 15 anys o 20 anys després hem aconseguit veient una mica l'evolució del sector i òbviament pues, de lo que està passant, no?, informativament.
Uh-huh. Sí, no? Segur que tots els oients ho recorden. Fa 15 anys era difícil trobar vins catalans a les cartes dels restaurants, per exemple. I els vins catalans comunament estaven etiquetats en castellà, o sigui que era, bueno, era una altra situació molt diferent a la d'ara, que els vins catalans tenen una quota de mercat molt més gran i no falten a cap carta del restaurant i a més tenen una identitat prou consolidada com perquè s'expressi en varietats catalanes i a les etiquetes, i les etiquetes de vins catalans van a tot el món en català.
Uh-huh. Per tant, hem evolucionat, no?
Moltíssim. Bueno, ha canviat tot, no? Fins i tot el consum. Jo crec que d'això n'hem parlat algun cop, Mercè. Mm. S'ha passat d'un consum en aquell moment que no arribava ni als 27, 28, em sembla,
27,
i ara 27. Sí. Estem al voltant dels 40. Bueno, no tenim últimes dades dels últims any i mig, però estem per sobre dels 40. Amb la qual cosa, com a mínim, el consum intern està creixent. Mm. També és cert que s'ha com... professionalitzat, n'hem parlat, les etiquetes, això en parlàvem fa pocs dies, s'ha anat com professionalitzant també, els joves enòlegs pugen amb molta empenta, molta formació, molt viatjats, i al final el resultat és que el producte és bo, amb els binaris també ho demostren, no?, que en parlem també de tant en tant, i estem en un moment dolç, que hem de créixer, però més dolç.
Estem en un moment dolç pel que fa al vi, Salvador?
Pel que fa al vi català, sí. La gent... Una mica, el vi forma part de la cultura d'aquest país des de fa 3.000 anys. O sigui, abans de ser catalans ja bevien vi. Això és curiós, bastant notable.
Sí.
I, bueno, el vi és sagrat, per exemple, no?
Correcte.
I forma part de la nostra cultura ininterrompudament, doncs això, des dels últims 3.000, 2.000 anys llargs, segur. Això vol dir que és un producte totalment nostre. I el que era estrany era que haguéssim d'importar vins de fora.
Clar.
Perquè sortim de Barcelona i agafis el camí que agafis, agafis l'autopista, vagis cap al sud, sobretot cap al sud, però cap al nord, o vagis al Bages o el que vulguis, veuràs vinyes normalment a banda i banda. No?
Sí,
això no és casualitat, això.
Sí, som un país de vins, llavors això és la gran notícia, que a més es fan vins de tota tipologies diferents i permeten pues, conèixer territori a través de producte.
D'alguna manera, Eva, Salvador, ens l'hem fet nostre, no? Que ens quedava com una mica aquest sentiment de pertinença de dir que aquí fem bon vi.
Sí,
no? Aquesta...
I tant, i tant. Ja em perdonaran els cellers corresponents, però que el vi català més comercialitzat fet al Penedès amb ull de llebre, doncs es digués Sangre de Toro, pues, home, tampoc és que... No? Jo intentava semblar un Rioja pel naming, no? Si t'hi fixes, els vins catalans que són més antics, de marques, tenen un naming molt semblant al naming dels vins castellans, no? Allò, Marqués de Alella.
Marqués de... Sí, Baron, clar. Em recorda, diguéssim, no?
Sí.
Conde de Caral. Sí. No? Sangre de Toro, tot això. Sí, no? I a hores d'ara els vins es diuen Llàgrimes de Tardor.
Exacte.
Sí.
Ha hagut un canvi molt, molt, molt xulo i, bueno, encara n'hem de fer més, no? La sort és que tenim l'oportunitat d'explicar, o sigui, cada cop que la gent descobreix alguna novetat, ostres, els hi sorprèn, no? L'altre dia parlàvem del Vianyauna i va ser també és una evolució.
Bueno, escolta, va haver una revolució,
Què dius?
Que no t'ho vaig explicar.
Ah, sí?
Bueno, els oients que ens demanaven on es pot comprar el Vianyauna, que estaven, no?, amb aquesta nova idea que ens va presentar l'Eva Vicens. A nosaltres ens ha sorprès moltíssim el tema d'avui, perquè, clar, còmics i vi.
I tant.
I vi català, Salvador.
I tant. Bueno, còmics, precisament la setmana passada vaig estar al Festival d'Angoulême, que és el festival més important de còmics d'Europa, que està una mica al nord de Bordeus. I és gairebé un subgènere de còmics relacionats amb el món del vi, sobretot a França. I però que expliquen el món del vi i que el protagonista pues, és un sommelier o és un enòleg o és algú que té un xató. Sí, a més és molt gràfic el vi, és la forma de fer-lo, té camp, té botes, té restaurants, té de tot, és fantàstic, és molt, molt cinematogràfic i molt comiquero. No?
Molt comiquero, ens agrada. Mira, fem una cosa, posem-nos en situació, us sembla?
Sí.
Escoltem això. A veure, Salvador, d'on podem... A veure, per tots aquells oients que segurament hi hauran contextualitzat, és Tintín.
Home, clar.
No?
Sí.
Home, clar. Tu com el vas descobrir, a Tintín? Perquè sabem que tens una fascinació, no?
Bueno, el Tintín és molt... És un producte, tot i que en realitat té molt poc contacte amb Catalunya, i Argent va tenir molt poc, els catalans, i sobretot els catalans d'unes quantes generacions, d'un parell de generacions, el primer contacte que vam tenir amb el català escrit era a través del Tintín. O sigui, el traductor del Tintín al català, que es deia Joaquim Ventalló, era un periodista terrassenc, que va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i que es va exiliar. Doncs ell treballava a París i treballava amb editorials i va ser conscient del superexitàs del Tintín a Bèlgica i a França. I quan Editorial Joventut es va plantejar comprar els drets de Tintín per publicar-lo aquí, naturalment en castellà, estem parlant dels anys 50, finals dels anys 50, el Joaquim Ventalló va enviar una carta Editorial Joventut dient jo sóc conscient de que les noves generacions de nens catalans no tenen contacte amb la llengua escrita, amb el català escrit, i jo crec que un bon vehicle seria publicar els llibres del Tintín en català. I jo m'ofereixo a traduir-los gratis, de franc. Però feu-ho, perquè és molt important per la transmissió de la llengua. Això ho vam fer i va ser un exitàs, als anys 60. I jo sóc un d'aquests nens... A mi el meu padrí, recordo que em comprava el Tintín, que era una cosa de regal en aquella època molt, molt típica, i jo el volia en castellà perquè jo no acabava d'entendre. La meva llengua materna és el català, però jo no acabava d'entendre els Tintins en castellà. I en català, vull dir, em dificultava...
Sí.
fins i tot l'entesa d'algunes coses.
Clar, de la il·lustració i tot, no? Com connectava, diguéssim.
Per exemple, hi ha uns dolents que en francès es diuen germans Oiseau, no? que en castellà trobem germans pájaro, i en català, naturalment, amb germans ocell. Jo llegia ocell.
Clar.
Per mi allò no significava una bèstia que vola, no? O sigui, jo no relacionava un ocell amb allò que... Llavors, molta gent de la meva quinta, i fins i tot posteriors, que vam ser escolaritzats en castellà, el contacte que vam tenir va ser a partir del Tintín. I això doncs, ha generat una tintinofilia
això, clar,
molt important.
Això se't va quedar fort, no?
Molt, molt. Uh-huh. Sí, jo tinc una un tresor que tinc a casa, és una col·lecció de tots els Tintins en primera edició, en català. Uh-huh. Bueno, és una cosa... I l'ensenyo tot, a mi ningú em fa cas.
Ja ho havíem dit, vinga, anem a recuperar.
Ostres, ens ho podies haver portat, Salvador, que xulo això. El proper dia porta'ns-ho, eh?
Això. Bueno, pesa una mica.
Pesa una mica, doncs. Bueno,
una foto, sí.
Fa una foto i l'envia.
Sí. Eva, ja ens ho ensenyaràs.
Millor, ja ens ho passarem.
Clar, i el que ens ha cridat l'atenció és que el còmic d'Hergé hi apareix bicatalà, que és el que dèiem, no? En quin moment? Sí. Perquè això és curiós.
Hi ha un moment que és en el cranc de les Pinces d'Or, que hi ha un... Estan al desert, tenen moltes setes, de falleixen, no? Uh-huh. I el capità Haddock té com deliris i confon el Tintín amb una ampolla de vi i el vol estrangular per obrir la tapa. I l'interpreta com a... Li ve una etiqueta que posa vida al priorat. Això és la traducció del Joaquim Ventalló.
Ah!
En realitat és Bordeus.
Clar, és un però, Bordeus, no? L'original, l'ampolla.
Sí, sí, sí. Però que una cosa dels anys 60, això és una cosa que em va cridar molt l'atenció, que als anys 60 valorés el Joaquim Ventalló els vins del Priorat,
sí, sí.
És una cosa que crida molt l'atenció, perquè ara estem tots molt acostumats a que els vins del Priorat són l'avantguarda dels vins catalans, no?
Clar, però aquella però època, aquella època no. Gens, vida cooperativa, no? Vull dir, imaginem sí, sí. Botes...
Com és que la va triar? Per què va ser, justament, aquest?
No ho sé, no ho sé. No està documentat, no sé per què va traduir-ho així. Però les traduccions són molt bones. Són unes traduccions delicioses. Perquè són una mica el català que hagués pogut ser si no hagués hagut la Guerra Civil. Si s'hagués mantingut el conreu de la llengua. És un català molt genuí. Per exemple, us posaré un exemple. Hi ha un Tintín que segur que molts recordareu, que en francès és l'oreille cassée,
sí.
No? Que en castellà van traduir per l'oreja rota. Es diu així perquè hi ha un fetitx d'aquests sud-americans que li falta un trosset de dalt de l'orella. Val? I llavors això forma part de l'aventura. El Joaquim Ventalló va traduir... Teòricament, a hores d'ara, tots nosaltres traduiríem l'oreille cassée per l'orella trencada.
Clar.
Ell ho va traduir per l'orella escapçada. Perquè en català tenim un verb més precís.
Sí, i preciós.
I preciós.
Sí, sí, sí.
I és un verb més precís, que és escapçar, és trencar la part de dalt, estrictament, no? I el fetitx aquest és així, o sigui que era més precís, és més precís que el verb francès o que el verb castellà. Això... jo de vegades parlant amb amics, no? Dius, allò, vaja, estem, tots nens estan a l'escola, no? No hi ha collons de traduir a hores d'ara, l'any 2023. Això,
sí, en la precisió, de fer servir, no?
Escapçar, no? I és un català molt, això, molt, molt genuí, molt, que a hores d'ara és deliciós de llegir.
Escolta, tu abans parlaves del capità Haddock.
Sí.
Escoltem-lo.
Qui gosa venir a empipar el capità Haddock? Ningú, doncs deu ser aquest whisky que...
Mutzi a la gàbia.
Qui ets tu?
Un a qui hem fet embarcar per força en aquest maleït vaixell. L'Alan el fa veure tot el dia i així pot fer el que vol amb el vaixell. Fins i tot tràfic de drogues.
Llamta rellams, m'han enredat. La meva pròpia tripulació m'enreda. Ai, sóc la vergonya de la marina.
Ep, clar, Haddock.
Sí, estan al Karaputjan.
L'has identificat.
El Karaputjan és un vaixell armeni. Que el capità és el capità Archibald Haddock.
Haddock.
Clar, crida molt l'atenció, sobretot aquesta escena, el Salvador, Eva, que... Es parla d'alcohol i de drogues, no? Escoltàvem també el Tintín. Clar, uns diàlegs arriscats, no? Per uns dibuixos que en principi, són per tots els públics, no? És potser que és insòlita aquesta relació d'un personatge animat amb el que seria el vi i l'alcohol?
No.
En general, Salvador?
No. De fet, el capità és coneguda la seva afició pel whisky, no?
Sí.
És fins i tot una marca, Loch Lomond, i evoluciona, eh? Al principi és un alcohòlic i després és algú que li agrada el whisky i prou, no? Però el Tintín, que és un personatge que no té defectes en principi, home, algun té, i com a mínim un segur, que és que diu mentides. Perquè en algun moment, el cranc de les pinces d'or, per exemple, els pícaros també, li pregunten, li ofereixen beure vi o el whisky o el que sigui, i el Tintín diu, no, jo no bec mai alcohol. Això és mentida. Perquè en el primer Tintín, que és el País dels Soviets, agafa una borratxera solemne de...
Important, eh?
Sí, sí, de vi escumós, no? De xampany, aparentment.
Xampany,
sí, perquè ell li agrada el xampany, no?
Li agrada xampany.
Molt, sí, sí, sí. I de fet, s'emborratxa tres vegades. Algunes d'elles són... dues involuntàries, bueno, involuntàries. N'hi ha una, és que el van afusellar, el pobre.
Ostres.
I llavors s'agafa una trompa, però... i al final una altra que és involuntària, perquè disparen o fan forats amb unes botes de vi i surt el vi i inunda una habitació i llavors el Tintín acaba borratxo, no? Però sí que li agrada, i el vi portuguès, el citen un parell de vegades,
que
li agrada, i també el xampany. Hi ha un xampany que és una marca amb una franja en diagonal així vermella, que surt tres vegades i que, sí, en veu. Sí, sí.
Què us sembla ara si us proposem un viatge pel món del còmic, però passem de Bèlgica a la Gàl·lia? Clar, senglars rostits, formatge cors, tot marinat, amb grans dosis de vi. Estem parlant d'Astèrix i Obèlix.
I tant.
Salvador, què podem dir?
I tant.
Aquest tros de còmic.
O sigui, borratxera, sí, gran, una.
Forta,
és una. A Bretanya. Perquè els hi fan tastar... Bueno, l'Obèlix té tirada, també. L'Obèlix... I abans ens hem descuidat el gran borratxo de la sèrie del Tintín és el Milú. El Milú s'emborratxa s'emborratxa a la primera aventura i a l'última, la primera del 29 i l'última del 83. I entremig s'emborratxa sempre, o sigui, sempre que pot el Milú
aprofita
i... sí,
whisky,
vi, el que sigui, es trenca una ampolla, allà està el Milú. O sigui, agafa uns pets descomunals. El vici amb els personatges fins i tot positius del còmic hi és. Mm. O sigui, el Lucky Luke, per exemple, era un gran fumador.
Correcte.
Fins que al final allò als Estats Units...
Sí, va haver-hi tota la campanya, sí.
Clar, van haver... Tots tenen la seva part,
pecadora, va.
Pecadora, algun vici, no? I això és normal, perquè és formar part del nostre àmbit cultural, no? L'alcohol, altres coses potser no, però l'alcohol sí.
L'alcohol sí.
I això, bueno, i especialment, específicament, el vi. De fet, és una cosa que alguna vegada hem tret al Badaví, i fins i tot hi ha aquell conte, aquella narració d'un vescomte català medieval que se'n va a l'illa d'Irlanda per tota una sèrie de raons, i al final acaba amb la conclusió de que és Ramon Perellós, vescomte, no? Segle XIV, de que és un lloc salvatge perquè no tenen vi.
Bona! Mira, doncs acabarem amb aquesta reflexió, Salvador, has de venir un altre dia.
Haurem d'anar a portar cada dues setmanes.
Cada dues setmanes, no?
Si li va bé. Així de tant en tant.
Salvador Cot, editor del grup Món, Eva Vicenç, directora de Badí. Ha estat un plaer avui compartir aquests minuts aquí al matí a Ràdio Estel amb vosaltres.
Badaví amb Eva Vicenç. Un podcast de Ràdio Estel.